la Webby App.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Gràcies, Carlos. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i portem un divendres a Catalunya que, déu-n'hi-do, per una part, sembla que els incendis que estan afectant a la serralada del Montsant doncs estan estabilitzats. De fet, a l'incendi de Porrera, els bombers de la Generalitat de Catalunya han aconseguit estabilitzar aquest incendi de Porrera. Encara que una dotzena de dotacions terrestres estan treballant repassant el perímetre per descartar la presència de punts calents i que revifi. Possiblement estem davant d'un dels incendis més importants de tot l'estiu, i curiosament passa quan avui les temperatures toquen fons, a partir ja d'aquesta vespre, demà ja començaran a remuntar, però el que no està ajudant són els vents. Tenim tramuntana i llevant que estan bufant i no ajuden a l'extinció ni d'aquests incendis que tenim tant al sud de França com a la serralada del Montsant. Aquest seria una de les primeres històries que tenim aquest matí, una de les primeres coses per les que no va mai gaire bé la cosa. L'altra és, un cop més, el transport públic, concretament l'avaria de Cantunis, que està fent que els trens AVE, Euromed, Intercity, doncs no estiguin circulant. De fet, els trens que estaven, els AVE que estaven dins de l'estació de Sant, és que no han pogut sortir directament. S'han quedat allà. Els altres igual han fet algun apanyo, però l'altre, bé. De fet, així que la circulació de trens d'alta velocitat que tenen origen a l'estació de Sants de Barcelona es troba interrompuda des de pràcticament les 8-9 del matí d'avui divendres. És una informació de DIF. Bé, la causa que ha passat a Cantunis és el descarrilament d'un tren Euromed que ha sortit de l'eix, i això doncs està provocant tots aquests problemes. La segona. Anem ara per la tercera. I la tercera és una bona notícia. Mireu, tenim un greu problema amb els antibiòtics. L'ús i abús d'antibiòtics ha fet que les bactèries siguin resistents a molts d'aquests. Per què? Primer, hi ha molts motius, uns quants. Per exemple, els prenem malament, ens automediquem, no els prenem amb la pauta que ens marca el metge, i després fem un abús, i després no sempre et donen l'antibiòtic necessari, l'antibiòtic que va bé per eliminar aquella bactèria, i això la fa resistent. Després, hi ha antibiòtics per tot arreu. Hi ha antibiòtics als rius, al mar, bueno, al mar no, però al riu sí, per culpa del clavegaram en tot cas, utilitzen antibiòtics a les piscifactories, a les granges, al món animal, que nosaltres després ens cruspim, i prenem aquest antibiòtic en quantitats minces, però suficients. Llavors, què cal? Com es fa? Llavors, no hi ha una investigació, no hi ha inversió prou forta per descobrir o trobar nous antibiòtics, noves maneres de lluitar contra les bactèries. Bé, ara la Fundació Puigverd ha presentat una nova eina molt interessant que és capaç de seleccionar en 45 minuts l'antibiòtic més adequat per infeccions urinàries no complicades. Això és un petit pas, possiblement, per totes les infeccions que hi poden haver. Però és una porta oberta a canviar les coses. A canviar les coses i a trobar aquella bala que va bé per carregar-te aquell bitxo. Què es feia fins ara? Doncs si havia una infecció urinària determinada, es donava un antibiòtic d'ampli espectre, això vol dir, és un antibiòtic que afecta a una gran part de bactèries, feien un cultiu, s'esperaven un o dos dies fins que el bitxo creixia, i llavors, un cop identificat la bactèria concreta d'aquella infecció, llavors et donaven l'antibiòtic correcte. Ara ja no. Amb aquesta nova eina, en 45 minuts, tindrem la bala per acabar amb aquell bitxo. En parlem amb el doctor Carles Alonso, que és cap de microbiologia de la Fundació Puigverd. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Entretant, felicitats per la nova eina.
Moltíssimes gràcies. Hem tingut el privilegi de provar aquest nou instrument a la Fundació Puigverd per primera vegada en el món, en un estudi que hem dissenyat nosaltres per pacients.
En aquest cas, quines han estat les conclusions? Han estat contundents?
Les conclusions, clar, aquest és un sistema. Nosaltres, els metges, quan tenim un pacient amb una infecció, li hem de donar un tractament antibiòtic d'ampli espectre de manera immediata, perquè el pacient d'ampli espectre vol dir que abarca a tots els microorganismes que poden causar infecció en aquell pacient.
Sí.
A més, li agafem un cultiu, però el cultiu no el tenim un resultat al cap de 2 o 3 dies. No podem esperar el resultat del cultiu que ens diu quins antibiòtics s'han de donar per donar l'antibiòtic des de bon principi. Llavors, això provoca que estiguem donant, per una banda, alguna vegada ens equivoquem i no encertem amb l'antibiòtic, i el pacient pot tenir conseqüències pel pacient, negatives, i per una altra banda s'incrementa la probabilitat de selecció de microorganismes multiresistents en tota la població. Llavors, aquesta eina, que és per al diagnòstic de la infecció urinària, permet en 45 minuts saber quin és l'antibiòtic que s'ha de donar al pacient, sense haver d'esperar 2 o 3 dies, i estalviant-te segons els protocols, que ho fem normalment, que donem l'antibiòtic inicial segons els protocols, i a vegades no van bé, perquè els pacients no tots compleixen els protocols al 100%. Llavors, en aquest cas, tenim un antibiòtic dirigit i, per una banda, el pacient anirà més bé i es curarà segur, i en segon lloc, disminuïm la probabilitat d'aparició de multiresistències. Amb una infecció tan freqüent com una infecció urinària, això està molt bé perquè s'estan donant molts antibiòtics d'ampli espectre per curar les infeccions urinàries. D'aquesta manera es podrien evitar donar aquests antibiòtics d'ampli espectre.
Aquesta eina es podria en un futur ser ampliada a altres tipus d'infeccions?
Aviam, la casa comercial ho està mirant per altres tipus d'infeccions urinàries. Amb altres tipus d'infeccions és possible que es pugui aplicar. No de manera immediata seria, segurament. Això ja es veurà. Això és un primer pas.
Perquè un cop obres la porta d'una eina com aquestes, en aquesta qüestió concreta que serien les infeccions urinàries no complicades, no sé quina, científicament parlant, o de manera d'investigació, no sé quina dificultat hi hauria en ampliar l'espectre, en altres tipus d'infeccions que no fossin urinàries.
Sí, el que passa, això requereix una mica d'explicació. Nosaltres, en els cultius, el que fem és cultivar la mostra que ens arriba, en aquest cas és una orina, l'endemà ens ha crescut el microbi, i quan ens ha crescut el microbi, podem fer la identificació del microbi i l'antibiograma del microbi, és a dir, l'espectre d'antibiòtics, estudiar l'espectre d'antibiòtics al qual és sensible. En aquest cas, en l'orina, quan hi ha una infecció urinària, hi ha una gran quantitat de microbis. Com que hi ha una gran quantitat de microbis, aquest aparell el que fa és un antibiograma directe de l'orina, assumint que hi ha una quantitat de microbis, com que hi ha una quantitat de microbis molt important, i normalment, si l'orina està ben recollida, el microbi que és el més freqüent serà, o sigui, el més abundant és el que causa la infecció urinària, llavors es pot fer aquest test directe de l'orina sense el pas previ del cultiu per tenir la colònia en cultiu pur. En aquest cas, com que l'orina té molta quantitat de bacteris, es pot fer. Amb una altra mostra, clar, seria més difícil, jo crec, perquè no hi ha tanta quantitat de bacteris, i fer-ho de la mostra directament doncs es fa difícil. Per exemple, amb una infecció respiratòria, obtenir una mostra d'esput, els espurs estan moltes vegades contaminats i seria molt, molt problemàtic. Es podria fer, possiblement, pel diagnòstic de les sèpsies un cop el microbi hagi crescut de l'hemocultiu.
D'acord, sí. D'acord. La darrera pregunta que et faig, Carles, és sobre el fet de la resistència, no? Una de les grans preocupacions que hi ha és la resistència dels bacteris als antibiòtics. En aquest punt, com estem ara mateix davant de tot això i com ajudarà aquesta eina a ajudar a eliminar aquesta... o a no fer créixer la resistència de les bacteris als antibiòtics?
Sí, ara estem en una situació crítica. Crítica, crítica. Per què? Perquè no s'investiga amb nous antibiòtics, s'investiga poc. Hi ha algunes cases comercials que investiguen amb antibiòtics, però s'investiga poc. I, en canvi, els microbis es van fer més resistents. Perquè nosaltres hem donat antibiòtics tant a les persones com en els animals, en els granges, com en els cultius. Es donen antifúngics en el camp també de conreu, tal com en la ramaderia, també en les piscifactories. O sigui, estan rodejats d'antibiòtics. Llavors, és clar, els microorganismes que són sensibles es moren i se seleccionen els resistents. Nosaltres al final hi tenim contacte i nosaltres tenim i anem fent infeccions per microorganismes multiresistents. En aquest moment, les infeccions per multiresistents són la quarta causa de mortalitat. Carai. En el món. Sí. Això ho va veure quan li van passar aquesta informació al senyor, al president Obama als Estats Units, doncs els americans es van posar les piles i van començar a treballar per intentar disminuir aquesta resistència. El mateix ha fet l'OMS, el mateix ha fet el Ministeri, la Generalitat, ara tots estem embrancats en mirar de disminuir, ja que no hi ha investigació amb nous fàrmacs prou potents, doncs en disminuir la probabilitat que hi hagi microorganismes multiresistents. I aquesta eina ho facilita molt, perquè l'encertes a la primera i dones clar. un antibiòtic barat, amb menys efectes indesitjables i dirigit pel microorganisme que s'ha de posar a la infecció.
Doncs, doctor Carles Alonso, gràcies, cap de microbiologia de la Fundació Puigverd. Escolta'm, gràcies per aquestes explicacions i felicitats per l'èxit de la prova i de l'eina.
Moltíssimes gràcies a vostès. Encantat.
Doncs, veieu, és una qüestió clara en funció de com funcionen les coses i què hem de fer. I això és un bon avanç de la ciència que, a més, comença a posar solució a l'hora d'aquest abús d'antibiòtics i d'aquesta resistència que tenim, tal com explicava el doctor. De seguida en parlarem d'un altre dels temes que s'ha reactivat després de l'estiu i és d'aquesta reducció de la jornada laboral a 7 hores i mitja. Ja sabeu que les negociacions no estan gens clares, hi ha un cacau, però són coses que s'han de preguntar i ens hem de preguntar. I de seguida en parlarem de fins a quin punt és tan desastrós, com diuen unes parts, o tan beneficiós, com diuen altres. El cas, i això és molt interessant, és que si mirem cap endarrere, no fa tants anys, a principis del segle XX, no fa tant de temps, estan parlant que les condicions laborals eren molt diferents a les que tenim ara. Molt pitjors, molt pitjors. La societat no avançava, no està com està ara. I la gent treballava molt més de 8 hores. De fet, va ser el primer país en establir aquestes 8 hores, va ser Espanya. Us imagineu el rebombori que hauria de ser en aquell moment? Passar d'hores il·limitades per treballar a 8 hores? Us ho imagineu? El cacau? Us imagineu el cacau quan van dir no, és que els dissabtes no es treballarà, farem un weekend, molt anglès, dissabte, diumenge, festa. Us imagineu aquell cacau? En parlarem de tot això aquí a darrere, Cope Catalunya i Andorra de seguida. Però abans, no sé si vols fer reformes a casa, perquè si vols fer reformes, Atelier. A Atelier t'ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany i reformes integrals des de fa més de 30 anys amb els millors professionals propis que ho faran molt especial per tu. I mira, sempre treballant amb la millor qualitat i acabats, preus immillorables, dates d'entrega en plaços garantitzats i ofertes i regals per cada projecte. Vine a visitar La nostra exposició a Via Augusta 106 de Barcelona, Via Augusta 106 de Barcelona, o truca al 606 34 67 23, 606 34 67 23. Atelier, la teva llar, en bones mans.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que hi ha muntat amb el tema de les 7 hores i mitges de feina, reducció de la jornada laboral. Primer hi ha una qüestió molt clara, molt lògica i molt coherent, que això no es podrà aplicar a tots. Això d'entrada, perquè anirà per sectors. Igual que el teletreball o per cohesionar i la conciliació familiar, això no ho pot aplicar a tothom. Allò de la... Us en recordeu? Perquè ja és un mareo que tenim amb les propostes de jornades o setmanes laborals de 4 dies, de 5 dies a 4 dies. Això és una altra cosa, també, que, tranquils, s'ha fet assajos, experiments, però tampoc seria aplicable a tothom. Per exemple, jo... Mero como. És a dir, jo no ho tindria. Si tinc programa de dilluns a divendres, tindré programa de dilluns a divendres. En el meu cas no seria factible. Per posar un exemple, hi ha molts sectors que tampoc podrien fer tot això, no? Ara, reduir la jornada laboral a 7 hores i mitja no sembla una bogeria. Recordeu quan es treballava més de 8 hores, quan les jornades laborals eren una autèntica bogeria, imagineu aquella, la canadiense, quan van fer aquella vaga, que fins i tot van començar, gràcies a aquella vaga del segle passat, de principis del segle passat, doncs Espanya va ser el primer país en aplicar aquestes 8 hores de jornada laboral. Imagineu com era abans, o l'escàndol que era en aquell moment, l'escàndol que era en aquell moment. I bé, van continuar, la societat ha avançat, no ha passat res greu. És veritat que suposo que quan hi ha aquests canvis, hi ha un entrebanc econòmic i d'adaptació tant d'empreses com de treballadors. No ha de ser fàcil, segurament que no, eh? I fins i tot me'n vaig més endarrere. Us imagineu quan van dir, no, és que els nens no poden treballar. Ara és una qüestió lògica, veritat. És una qüestió que ningú pensa en un nen de 10 anys o de 12 anys treballant a una mina. Almenys en un país civilitzat. En altres ja no m'hi ficaré. Però abans era el més normal del món.
Us imagineu el que deien en aquell moment? Ostres, si és que... Com no han de treballar els nens? És que s'enfonsarà l'economia.
Bé, doncs ara estem a això de les 7 hores i mitja, salvando les distàncies, evidentment. Em permeteu, volia fer una mica de record del que eren l'avançament en drets laborals i canvis, aquests canvis que a vegades són tan... que sembla que s'enfonsi l'economia i que després és una qüestió de resiliència, adaptació i productivitat. Senyor Joan Moslanes, benvingut.
Hola, benvingut.
Què m'expliques sobre el tema dels horaris laborals?
Doncs mira, jo crec que és un tema complex perquè aquí s'ha de fer l'exercici de, depenent de quin punt de vista ho estiguis veient, perquè hi ha el bloc del treballador i hi ha el bloc de l'empresa. Aleshores, això té avantatges i inconvenients. Si ho veiem des del cantó del treballador, això està demostrat que té una millora de la salut i del benestar, perquè al tenir menys jornada laboral, la disminució de l'estrès és més gran. I això el que fa és que el treballador tingui més temps lliure i això produeix que la productivitat sigui millor. Sé que pot semblar contradictori, no?, perquè tu pensaràs, o sigui que m'estàs dient que si treballo menys seré més productiu. Doncs s'ha demostrat, segons alguns estudis, sobretot dels Estats Units, que es van fer en l'últim any, que el treballador que va a la jornada laboral amb més hores de descans té una producció més gran que altres treballadors que van fatigats o van més cansats. També això, des del punt de vista del treballador, té un avantatge que és que pot fomentar el treball. És a dir, les empreses podrien buscar més persones per contractar per cobrir aquestes hores reduïdes. Però bé, què passa si ho veiem des del punt de vista de l'empresari, de l'empresa, en aquest cas? Els treballadors que té aquesta empresa, el que estava comentant abans, van més descansats, amb la qual els treballadors són més productius. Més això és un benefici directe per a la producció de l'empresa. Però aquí entrem en el que és un terreny més complicat, sobretot per les empreses, i és que tindran costos addicionals, sobretot si són petites i mitjanes empreses, al tenir que pagar el mateix sou, perquè això sí que no ho hem comentat, però aquesta normativa de la reducció laboral és amb la condició de que els salaris es mantenen. És a dir, es redueix el temps de treball, però no redueix el salari. Doncs bé, això serà un problema, ja que tindrem que pagar el mateix sou per menys hores treballades. I també hi ha un altre inconvenient que tindrem que fer front les empreses, que és que això podria augmentar els preus, no? També hi ha el problema d'adaptació i flexibilitat. Hi ha alguns sectors, com el tema sanitari o d'emergències, que serà molt complicat que puguin reduir, perquè estem d'acord que les ambulàncies i emergències han d'estar les 24 hores.
Això, correcte.
Tu no pots reduir-ho.
No, hi ha sectors que és molt difícil fer-ho, no això, sinó que són torres de guàrdia, però sí poden ser torres de 24 hores o de 8 hores o de 7 hores.
Exactament. I el que serà molt clau, a la segona entrevista que podrem escoltar, sobretot us heu de quedar amb dues paraules claus, productivitat i adaptació, perquè això és el que estaves abans, Cruz, comentant, que fa uns anys enrere les condicions de treball eren pitjors. Vull dir, treballàvem més hores i jo crec que a nivell general era tot pitjor. Però gràcies a la productivitat i a l'adaptació, sobretot a adaptació, sempre en tots els sectors hem pogut tirar endavant.
I un punt més. És cert, resiliència, l'adaptació, la productivitat d'aquestes hores treballades i la tecnologia. No ens oblidem d'això, de tot el que ajuda la tecnologia, Doncs parlem del tema amb el senyor Ramon Alfonso, que és professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Feu. Ramon, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ramon. Bé, aquesta jornada que s'està proposant de reducció de jornada a 7 hores i mitja, com pot incidir a l'economia i en els llocs de feina?
Bueno, jo crec que en la introducció que has fet, jo crec que has dit diverses coses molt correctes. D'entrada, si pensem d'uns anys cap aquí, en una època la gent treballava els dissabtes i en una època no hi havia límit a les jornades. Per tant, molt probablement això incidirà. De fet, han sortit diversos estudis que estimen quin podria ser el cost per les empreses, quin seria, diguéssim, l'efecte econòmic possible. Però tot això és un exercici una mica intel·lectual i probablement també hem canviat les condicions. Segurament, sí. També ho deies ara en la introducció, és no totes les feines ni totes les activitats s'adapten de forma exactament igual. Segurament avui en dia hi ha moltes àrees de serveis que poden, i d'empreses, que poden ajustar perfectament doncs, aquesta aquesta reducció, i és una qüestió de planificar una mica diferent doncs, com s'assignen els temps, i després hi haurà feines que serà doncs, més complicat. És a dir, hi haurà, jo crec que hem d'anar sector per sector i anar veient les diferències.
Jo em faig una pregunta. Jo entenc que tots els canvis, i sobretot quan parlem d'economia, quan parlem d'empreses, quan parlem d'aquestes, són sempre complicats, o almenys són un trasbàs. Allò de... És molt del tarannà de l'ésser humà que quan hi ha canvis tenim una certa resistència, no? Però realment, Ramon, pot ser tan complicat? Per què hi ha tan renou aquesta proposta que sembla que es farà al final de la reducció de jornada?
Perquè hi ha una resistència sempre important, natural, a quasi bé qualsevol canvi. És a dir, i un cop, si s'arribés a provar, l'experiència ens ensenya que passat el primer moment d'enrenou, la gent s'hi adapta. I jo crec que la clau quan es plantegen reduccions de jornada o adaptacions, bàsicament acaba sent el tema aquell famós de la productivitat. És a dir, finalment és... quina quantitat de feina pots fer amb el temps i amb ser eficient amb l'ús del temps.
Correcte. Aquí a Espanya no tenim gaire bona fama, no tenim gaire bona fama de ser productius, almenys quan se'ns comparen amb altres països d'Europa, de la Unió Europea, però realment això seria menys productivitat o si fem bona feina no en 7 hores i mitja, sinó en 7 hores ja cal? És una qüestió de productivitat, no? Suposo.
La productivitat bàsicament és un concepte que és quina quantitat de feina fas o de producció fas amb un cert temps. És a dir, si tu aprofites bé el teu temps i l'emplees correctament, doncs segurament el resultat finalment serà, diguéssim, sortirà bé. És a dir, el que interessa bàsicament és que la feina que facis, la feina o els productes que estiguis produint, doncs segueixin sortint amb un preu i un cost que sigui competitiu a l'hora de vendre-ho i que la qualitat sigui correcta i que, per tant, les coses segueixin funcionant. El problema és quan tens serveis o tens activitats que tenen poc valor afegit, que llavors allà moltes vegades aquest poc valor afegit el compenses posant-hi més temps. És a dir,
creus que som un país poc competitiu en aquestes situacions? Laboralment, a l'hora de fer productes i més?
Jo crec que el risc de... A vegades quan es fan aquestes afirmacions tan generals és cometre a vegades errors d'estimació. És a dir, per mi... Considero que sempre es diu que l'economia espanyola és menys competitiva que altres, però també és cert que cada cop que hi ha hagut ajustos hi ha hagut sectors que han sortit endavant i que han funcionat bé i hi ha sectors que s'han quedat enrere. Per tant, segurament davant aquest canvi doncs hi haurà aquests sectors que s'adaptaran bé i tiraran endavant i aquests seran els que s'adaptaran a la nova situació. Ha quedat una mica general la resposta, però l'idea
és que... No, és que la pregunta també era general. No et faré un retret perquè la pregunta també és molt genèrica i entenc que dir això també s'hauria de mirar possiblement empresa per empresa, sector per sector, en el que es pot fer o no es fer. Clar, era una resposta genèrica o una pregunta genèrica, tampoc...
I, per exemple, no sé, quan mires empreses, hi ha empreses que diguéssim... canviar-los mitja hora més, mitja hora menys, que diguéssim, com repartir el temps, doncs fer-ho en 4 dies i el divendres pleguem més d'hora. És a dir, hi ha empreses de producció industrial que a vegades és més difícil fer fraccions, hi ha empreses de serveis que permeten perfectament ser flexible i que permeten adaptacions com el teletreball i totes aquestes coses. Vull dir, depèn, ho has dit molt bé, depèn molt de pel sector i el tipus d'activitat concreta que facis.
Clar, jo tindria magre, per exemple, en cas de que parli, ja no parlo de les 7 hores i mitja, parlo dels 4 dies laborals que també s'havia posat a sobre la taula, aquesta possibilitat de, comptes de 5 dies laborals a la setmana, fer 4. Clar, jo tinc programa de dilluns a divendres, no puc deixar de fer programa un dia o fer teletreball, jo no puc fer-ho. Vull dir, això seria un exemple petit del que per sectors això es podria fer o no es podria fer.
Sí, no ho sé, però segur... els humans tenim una capacitat, la societat tenim una capacitat important d'adaptació a noves circumstàncies. I, per tant, segurament, si ara parléssim 100 anys endarrere, allò 1924, les condicions laborals de 1924 eren, fa 100 anys endarrere, eren bestialment diferents respecte a les actuals. I això no ha impedit de que el nivell de vida hagi anat millorant, no ha impedit de que la societat ha millorat i ha anat progressant. I, per tant, amb això jo tinc sempre un optimisme important. Per tant, ens anem adaptant. Hi ha molta més tecnologia, hi ha molt més, diguéssim, recursos que fan que diguéssim, es pot generar molta producció en menys número d'hores. És a dir, que jo crec molt en que hem de fer un vot de confiança cap al futur.
Doncs, senyor Ramon Alfonso, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I a partir d'aquí, doncs, ja veurem com està la situació i ja veurem en què acaba tot això, que igual s'acaba fent, però, com sempre, dilatar els temps d'aplicació d'aquesta nova normativa. Va, que ens arriba. Provem a la una. Jo tinc ja gana. I si tens gana, un càtering bo, de qualitat, és essencial. Casanovas Càtering. Més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona, càterings d'alta qualitat, fiabilitat, tant per actes d'empresa com esdeveniments particulars, com a programes de ràdio com el nostre, també càtering. Vols quedar bé? Doncs contacta amb el Joan. El Joan en sap. El Joan t'ho dirà. El Joan donarà un cop de mà. És el xef i la tercera generació de la família Casanovas. Li pots trucar al 658 95 42 01. 658 95 42 01 o pots visitar la seva web, casanovascatering.com, casanovascatering.com. Casanovas Catering, és la teva millor elecció.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar, con un formato más emocionante, más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y por ser cliente, con un Samsung Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 o S24 Ultra, llévate una Smart TV de regalo. Esto solo pasa en Movistar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Acollir animals, acollir mascotes. Però, clar, a vegades anar a una gossera o a una protectora queda una mica fred, a vegades. A vegades, eh? Aquí que no entraré aquí. Doncs bé, hi ha una solució. Hi ha cafès on pots prendre un cafè envoltat, per exemple, de gats. I si connecteu, el pots acollir. És el cas del Ninus Cat Cafè de Manresa, que porta ja un any llarg, havent donat en adopció uns quants felins, uns quants gatets. Tenim el Francesc Flores, de Ninus Cat Cafè, per xerrar de com funciona aquest establiment. Francesc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies. Escolta'm, quan va obrir el Ninus Cat Cafè a Manresa?
Doncs nosaltres vam obrir a l'abril del 2023, l'any passat. Portem funcionant un any i 4-5 mesos.
Pràcticament un any i mig. Vale, perfecte. Mm. Bé, i ara, com funciona un cafè de gats, en aquest cas? Prendre un cafè rodejat de gats, com funciona?
Doncs els visitants poden venir aquí amb nosaltres. Hi ha perfils de persones que només volen estar una estona amb els gats, prenen un cafè, juguen amb ells, estan amb ells, i llavors hi ha l'altre perfil, que serien els adoptants.
Ah.
Llavors, tot es fa al recinte on hi ha els gats, i ells van corrent per aquí, són tots gats molt sociables, i pues, qui vol adoptar, doncs, inicia un procés també.
És així de fàcil?
Sí, sí, no hi ha cap requisit. Aquí nosaltres pot entrar gent de totes les edats, nens, grans, pot entrar tothom.
Vale, pren un cafè, en tot cas, mira els gats, juguen amb ells, i llavors pot dir, ah, doncs mira, vull acollir aquest gat. I es comença els tràmits i així seria.
Exacte. Sí, nosaltres el que fem és un procés d'adopció, perquè tant nosaltres com la família estiguem tots segurs que aquest gat anirà amb una família i estarà allà per tota la vida.
D'acord. Quants gats hi han?
Nosaltres tenim 16 gats aquí, permanentment.
16 gats. I es porten bé entre ells? Perquè a vegades els gats són, entre ells són una mica...
Sí, aviam, sempre hi ha, tenen les seves cosetes, especialment entre els mascles, sí. Ells defineixen una jerarquia, doncs han de definir on és cada un. Però és molt estrany bralles fortes. Allò, un cop de mà, una bufada, però és molt estrany.
I estan sempre a la botiga, vull dir, a la botiga, perdó, al cafè, estan sempre allà?
Ells viuen permanentment aquí fins que no surtin adoptats.
D'acord, d'acord. Llavors, clar, per exemple, avui que heu tancat, avui teniu festa, avui demà penso que teniu festa, la botiga tanqueu.
Exacte.
No? Estàs allà però... perquè estàs a la botiga perquè les has de cuidar, les has de donar de menjar.
Sí, sí, nosaltres treballem tots els dies de la setmana, tots els dies de l'any.
Escolta'm, Francesc, quines serien les normes d'una persona que va allà? Perquè, clar, sempre si demanes un cafè amb una pasteta, igual està la temptació de donar un tros de galeta al gat.
Sí, sí, sí.
És normal, això, sobretot als nanos, no?, que mengin una mica, no?
Sí, aquesta precisament és una de les normes, que no se'ls doni menjar humà als gats, perquè més de... Nosaltres ja els hi donem tot l'aliment que necessiten, hi ha aliments humans que no els hi van gens bé. Per exemple, la xocolata.
Clar, uf, pobres. Bé, en aquest cas, això seria norma... aquesta seria una de les normes bàsiques. Hi ha d'altres normes bàsiques que s'han de complir?
Sí, sí, sí. Bàsicament hi ha unes normes de convivència per mantenir doncs, un espai relaxat, no estressar els gats, però són molt, molt bàsiques. Doncs, bàsicament, no tractar els gats com joguina, respectar-los, ni tibar-los de la cua, pell, bigotis, no córrer ni cridar... Mm. Bàsicament són molt, molt bàsiques, molt de sentit comú.
Molt de sentit comú en aquest cas. Sí. Quin tipus de clients teniu?
Doncs tenim un ventall molt gran de clients, però bàsicament el que és més important, el segment més important seria jovent des d'uns 15-16 anys fins a la trentena. Llavors parelles amb nens també... seria poder el segment més, més important. Mm.
I Francesc, d'on surten aquests gats? Com arriben al cafè? D'on provenen?
Tots aquests gats provenen de la productora local d'aquí de Manresa, el refugi Xupluc.
Ah, que us el donen per fer-los fàcil. A més, suposo que ells tindran més lloc i vosaltres, a més, els fer-vos càrrec dels gats, també els hi doneu aquesta oportunitat de sortida.
Exacte. Ells el que fan, aquí al refugi en tenen vora 400 de gats.
Carai.
Llavors el que fan és seleccionen els que puguin ser una mica més sociables, que puguin conviure amb altres gats, i els aparten ja per venir aquí amb nosaltres. Llavors nosaltres, quan tenim una adopció, n'agafem una altra. Precisament avui entreguem un gat en adopció, la Filipa, i demà baixarem al refugi a buscar-ne un altre de nou per introduir-lo ja a la colònia.
I quantes? Avui tenim una, però quantes adopcions heu fet ja?
Doncs comptant la d'avui, en portem 36.
36? En un any i mig?
36 en un any i mig. I en tenim 4 més que marxaran a les properes setmanes.
Molt bé. Serien prop de 40.
40.
Prop de 40.
40 en un any i mig.
A mi m'hauràs de disculpar, i no sé si tu saps millor que jo. I això és una bona xifra, una xifra mitjana, és una xifra baixa? Com seria això, a nivell d'adopcions?
Tenint en compte que tots són gats adults, clar, els gats, els petitets, els bebès, s'adopten molt ràpid. Per això nosaltres aquí no tenim bebès, llavors, tenint en compte que són tots gats adults a partir d'un any, és una molt bona xifra.
Sí. Bona xifra. I sí. Els adopten d'un en un, de dos en dos, de tres en tres? No ho sé si hi ha gent que vol tres gats de cop i volta a casa, però no ho sé això.
Sí. Hem tingut un cas d'una adopció triple.
De què dius?
Dues gatetes germanes i una altra gateta que era companya amb elles. N'hem tingut diverses de dobles i majoritàriament són un gat, que conviuran amb un altre gat que puguin tenir a casa, gossos, o algun gat que va sol.
Doncs ja sabeu, si voleu adoptar, si voleu, sou amants dels animals i dels gats en concret, tenir una cafeteria al Ninuscat Cafè Manresa per gaudir, i a més teniu l'oportunitat d'acollir si algun d'aquests gatets us entra per la vista i us fa el que hi ha aquella connexió màgica animal-persona-persona-animal. Doncs senyor Francesc Flores, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat i felicitats per la iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta visibilitat i ajudar que tots aquests gats doncs, puguin sortir adoptats i puguin tenir una llar.
Gràcies, així sigui. Mireu, de seguida parlarem, arribarem a la una, ja després d'actualitzar-nos, parlarem de l'estrès financer. Què és l'estrès financer? És quan et costa arribar a fi de mes i això et provoca... provoca, perjudica la salut. Anava a dir, provoca estrès, era una redundància absurda. Doncs l'estrès financer és això, quan t'afecta la salut ja directament, que et poses malalt. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, 4